Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara hem estat molt pendents del temporal de pluja que ha afectat fins aquest migdia les Terres de l'Ebre. Ara, allà, la situació ja s'està calmant, va de baixa, després de deixar, això sí, gairebé 300 litres per metre quadrat a Amposta. En canvi, al País Valencià, aquesta tarda, encara hauran d'estar molt pendents de possibles pluges torrencials quan falta un mes perquè es compleixi un any de la Dana. També ens hem fixat en el Congrés Immobiliari de District, que obre demà amb 2.500 inversors immobiliaris que se citen a Barcelona amb una oposició frontal a la regulació del mercat de l'habitatge i amb la perspectiva d'anys daurats pel que fa a la construcció. I us hem explicat també que el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, oficialitzarà demà en una conferència que vol tornar a ser candidat a la presidència de la Generalitat. De fet, és una notícia que ha avançat aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que reclamen a Daniel de Alfonso, exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que torni els més de 205.000 euros que hauria cobrat indegudament entre el 2011 i el 2016, ho han sol·licitat a la Fiscalia i la mateixa Oficina Antifrau. Durant el judici que s'ha fet avui al Tribunal de Comptes d'aquests 205.000 euros, més de 180.000 correspondrien a triennis inclosos a la nòmina d'un període en què de Alfonso va exercir com a jutge i a uns percentatges de complements de qualitat. Segons l'advocada d'aquesta Oficina Antifrau, l'exdirector va ordenar despeses sense informes trimestrals de control que el van beneficiar tant a ell com a persones del seu entorn, malgrat que és magistrat i havia de saber quina llei regula l'oficina. L'advocat de la defensa, en canvi, assenyala que no s'ha provat que Daniel de Alfonso decidís de manera deliberada els pagaments perquè no eren competència seva. Per això sol·licita que es desestimi aquesta demanda. Girona i Badalona són les ciutats catalanes amb més diferències en l'índex socioeconòmic entre els seus barris. Aquest índex concentra en un sol indicador la informació sobre la situació laboral de la població, el nivell educatiu, la immigració i la renda, i es calcula d'acord amb un valor de referència per Catalunya igual a 100. Segons les dades de l'Institut d'Estadística del 2022, entre els municipis de més de 500 habitants, Matadepera, el Vallès Occidental, té l'índex socioeconòmic territorial més alt de Catalunya, seguit de Castellolí, a l'Anoia, i de Tiana, al Maresme. Per contra, a la banda baixa, hi trobem Barbens, el Pla d'Urgell, Salt, el Gironès, i Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà. I anant cap a Girona, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, assegura que no es tirarà endavant la nova taxa turística si no és amb l'acord del sector. El govern té la mesura aprovada, però en va posposant l'aplicació, ho ha dit Samper, durant la celebració del Dia Mundial del Turisme, que es fa a Masarac i Vilarnadal, a l'Alt Empordà. Ens ho explica la Núria Paraire.
Bona tarda. La nova taxa turística s'incrementa i, a més, permet als ajuntaments afegir-hi un recàrrec. En aquesta celebració que organitza la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques Gironines, hi ha rebuig frontal a la mesura. I en el seu discurs, el conseller Samper els ha donat tranquil·litat.
S'ha parlat, per exemple, dels impostos i de les taxes, però no es tiraran endavant si no hi ha un acord amb el sector. Aquí hi ha membres i aquí hi ha persones, doncs, que saben que el que dic és veritat perquè ja ens hem reunit, permetin-me l'expressió, en fotim-me de vegades, i ho seguirem fent.
El sector també rebutja la llei antitabac que prepara el govern espanyol i que preveu prohibir fumar a les terrasses. Ho ha criticat el president de la Fundació, Antoni Escudero.
Que es deixin fer, que no es posin tantes normatives.
Escudero també ha lamentat l'alt absentisme laboral que pateix el sector.
Passant 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Amb l'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb la psicòloga i divulgadora Alba Alfageme. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot a punt?
Tot a punt.
Perfecte, escolta'm, doncs, tot llest per tal que ens proposin el primer tema.
Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
I ja sabeu que els dilluns saludem l'escriptora Empar Moliner. Bona tarda, Empar.
Bona tarda, Òscar.
Tot bé, tu?
Superbé.
Perfecte.
Extraordinari.
Carai, un dia. Superbé i extraordinari, eh?
La vida és preciosa.
Carai.
En general.
Aquest optimisme sempre
va bé.
Sempre va bé,
un
dilluns
sempre va bé. Sempre va bé, escolta'm.
Jo els he dit els de la porta, dic, què feu treballant en dilluns? I ens han dit, és que si fos dimarts seria el mateix, els que estan vigilant quan ja ens donen el paper.
Sí.
El paper que
és una bona filosofia, diguem.
Aquest paper que ens donen...
No el perdis perquè després te'l demanen a l'hora
sí,
de sortir.
Sí, però
a
veure, cada dia igual. Cada dia,
perds, no?
Vostè què? Passi.
Aquest paper... que no li donem cap importància, representa que després serveix per recomptar quanta gent hi ha dins de l'edifici en cas d'una emergència, per exemple.
Sí.
Perquè els que tenim carnet de la ràdio entrem marcant l'horari, per tant, saben que hi som a dins, però els convidats s'ho saben amb aquest paperet. I, per tant, quan marxeu, heu d'entregar el paper perquè vegin que no hi sou, perquè si no us estaríem buscant en cas d'emergència.
I pensen, mira que s'hi passa hores, aquesta persona, a Catalunya Ràdio.
Què és aquesta olor de socarrim que sento? No, és broma, és broma.
O sigui, per si ja havíem de començar a buscar, no? Quants papers faltaven, eh? Quanta gent hem de buscar aquí dins? Esperem que no.
Escolta, per raons extraordinàries que no venen al cas, vinc del centre de Barcelona. He fet una pausa...
Sí,
d'aquelles pauses, saps, les obres de teatre d'Ibsen, que posa pausa llarga. O pausa molt llarga, una pausa ibseniana, he fet.
Molt bé. Ara mateix, és una pausa dramàtica, eh? Vols remarcar que, efectivament, has estat al centre de Barcelona.
El rovell de l'ou. Potser n'hauria de dir el rovell de l'ou amb advocat, o el bocat, fins i tot.
No és el mateix advocat que el bocat,
No, però és que en els bars del centre...
El Jordi és un advocat, però no
sí,
un advocat.
Però és que
treballo per allà.
És que en els bars del centre posa torrada amb advocat. Ah. Que és canibalisme que tenen ells, que fan ells. Però dius, calla, que és en català, dissimulem. Ens mengem a la del Jordi. He caminat pel carrer Casp, pel Passeig de Gràcia, pel Passeig Desgràcia, que he hagut de dir ara. Hi havia una mena de tren elèctric de rodes, no ho havia vist mai, com de PortAventura, conduït per un senyor molt resignat, que portava dos guiris que es miraven als establiments del carrer amb molta complaença. Per exemple, un establiment... que era una taverna neorústica que té amanida de bossa amb formatge de cabra fos al microones al damunt, una nou i fals vinagre de Mòdena, que és aquell que fan amb caramel líquid, saps? Que ho posa si ho llegeixes, posa caramel líquid. Hi havia dos o tres amics de Marc Márquez pilotant bicicletes de lloguer amb motor, no fos cas que traguessin el foie per la boca, et dic foie perquè venien corulls, probablement de la Rambla, no diré de les Flors, on han esmorzat paella, qui sap si la delicada fideuai, que si no l'heu tastat mai, és fideuà en Frankfurt. Que es diu fideuai, fideuai. Sí. I se la solen prendre amb un tanc de cervesa, la mida...
Podia o sangria, de... a vegades...
Sangria.
Per la sangria a vegades.
Mida jacuzzi, posem pel cas, t'hi pots banyar. Per sorpresa meva... Els bancs del Passeig de Desgràcia no estaven planíssims, perquè la Guirió, i això m'ha sorprès molt, prefereix seure al pedrís de l'aparador del Zara, que és sabeu allò que era abans el Virgin Megastore, de l'època que compràvem CDs? Doncs s'asseuen tots allà, tots amb el mòbil. Què deuen mirar? Dic, vaig a mirar-ho. Què estan mirant? Doncs us juro, per la vida de l'Òscar, que eren les fotos que han penjat a Instagram, ho juro. Miraven si quedaven bé, quants likes tenien. Alguns menjaven. Què menjaven? Poke o ramen? Per escriure aquesta peça que t'estic dient ara, he dit, buscaré un bar. Impossible res on no hagis d'entregar un maletí de bitllets usats per fer un cafè. Tots els que puguis comprar al Passeig de Gràcia és a preu de segrest. O sigui, has de donar la maleta. El més buit era un cafè di Francesco, que feia veure que era autèntic d'Itàlia. Hi havia terra d'aquest que imita fusta, però que és pedra, que es frega millor, taules rodones de marbre precioses, com les d'abans, ben imitades, i sorprenentment m'he posat a plorar. A les pissarres hi deia cafè amb llet i xocolata. M'he plorat d'emoció, pràcticament. Dues japoneses amb bufandes del Barça, us juro, també, entraven i demanaven un macchiato. Per elles, potser la diferència entre Catalunya i Itàlia no existia. Per mi, en aquells moments, tampoc. Jo he anat algun cop a Astúries, a Madrid, a Itàlia, no cal dir-ho. A Astúries, tu entres a una sidreria i t'hi tiren la sidra bé. Perquè si l'infractor no et tira la sidra bé, el foten fora, d'allà, emplomat i enquitrenat. Perquè la sidra és una cosa seriosa, a Astúries. Tu vas a Madrid i un bar de menú, d'aquests bars de menú de 12, 15, 17 euros, o sigui, un bar de menú normal, tenen bones amanides, no de bossa, tenen verdures de guarnició. A Itàlia, qualsevol jove et pot explicar la recepta de pasta de la seva àvia, nosaltres no. Si jo vull menjar català a Barcelona, que tenim el receptari més antic d'Europa, els catalans, hauré d'anar al Gaig, a l'Ada Parellada per Pietat, els que resisteixen. No dic res de la Boqueria, que es veu que ara tindrà portes. portes un mercat, eh? Mm. Extraordinari, fantàstic. I regularan què t'hi donen de manufacturat, no sigui cas que et donin els poc nostrats nuggets. En canvi, sí que et donaran la tan nostradíssima fruita tallada en pot de plàstic que veus cada dia. Jo, de veritat, avui he pensat que trobava molt més digna la manera d'enganyar guiris d'abans. És molt més honest un triler que digui on és la boleta que un senyor que et cobra 6 euros per una cervesa i 3 per un dorayaki.
Doncs aquesta és la reflexió de l'Empar Moner.
Dorayaki català, eh?
Per cert, he anat a buscar i efectivament existeix la Fideuà en Frankfurt.
Sí, Fideuai.
Fideuai és d'una marca.
Sí, Pallador.
Però, però és que encara és pitjor, perquè la Fideuai no és només una Fideuà en Frankfurt, és una Fideuà amb formatge,
sí.
Frankfurt, pernil dolç, oliva, orenga, xampinyons...
M'està agradant ja, eh?
Bacon i mozzarella.
Quina mania,
què li falta? Què li falta?
No sé, però...
Què li falta?
Però aquí està. Sí,
és tan malalt com aquella pizza que ja no la fan, sap molt greu, que aquella pizza que tant ens agradava, a la meva filla i a mi, ningú més la comprava, que duia nachos per sobre. L'han deixat
nachos.
De fer. Sí, duia una cassoleta feta de pa...
Tot.
Feta de pa amb formatge fos i nachos pel damunt. I era malaltíssima.
Molt bé. Doncs que sàpiguis que, efectivament, la Fideuai
home, i tant. Però
quedem-nos amb la reflexió de l'Empar i sobre aquest centre de Barcelona, que, de fet, és una sensació que és molt extensa en segons quins pobles i ciutats, especialment de la costa catalana, d'aquesta sensació d'estar gairebé ser estranger a casa teva, segons com. Però no sé com ho veieu.
Sí, no, jo més enllà de que comparteixo 100% el retrat, perquè a més visc en una zona molt turistificada a Barcelona com és la Sagrada Família, i per tant m'hi trobo cada dia amb tot el que està dient.
T'acompanyem en el sentiment.
Jo també.
Fa 12 anys que hi visc i realment he notat molt aquest procés de gentrificació i d'expulsió dels veïns de forma sistemàtica, però ja no només això, sinó que els que quedem al barri tampoc sabem ben bé on anar. Clar. A sota de casa meva hi ha un lloc per bubble teas, hi ha un altre lloc de speciality coffee en anglès,
sí, sí.
És molt difícil trobar una fruiteria. És a dir, els que la resistència, que jo ja gairebé m'anomeno així, crec que també cada vegada se'ns fa fora d'una forma més violenta, no? I aquesta és la conseqüència de cap a on ens estem compartint, cap a on està anant el turisme. Jo crec que a Barcelona hi ha és directament un parc d'atraccions en molts barris, i com ja no és només el centre de Barcelona i no només tampoc la Sagrada Família, sinó molts altres barris que potser no havien notat aquesta gentrificació, que cada vegada més creixen aquestes cadenes i aquests llocs completament artificials que ja no tenen res a veure amb el que era Barcelona.
Sí, sí, i això, cafeteries que ara són centres de teràpia perquè et trobis millor i perquè et relaxis, etc, i que són completament extrapolables a qualsevol altra ciutat, és a dir, que perds totalment la identitat de la cafeteria teva o de la bacallarina teva, etc, i això és, cada any se'n van perdent. Jo me'n vaig adonar quan a la meva cafeteria de la cantonada, també soc de l'Avinguda Gaudí, jo, i a la cafeteria de cantonada ja em van dir no, és que a les 11 un cafè no, a la terrassa.
Mm. Ja dinar, no?
Ja, perquè, clar,
ja dinen, i aquí no podràs. Jo, perdoni, però qui és vostè? Jo soc veí de tota la vida. I aleshores sí que vaig començar a preocupar-me. El que passa és que jo diria que la culpa no és del turista, perquè turistes ho som tots, sembla que la culpa és nostra. Mm. És a dir, de la nostra gestió del turisme. Això es pot gestionar d'una altra manera. Tu pots gestionar el turisme sense perdre identitat, afavorint els comerços propis, afavorint la manera de fer pròpia, i tu també resistint també com a establiment. Si tu et vens molt barat o et vens molt car, que seria una mica el mateix, també és culpa teva. És a dir, en el moment que tu dius no, escolta, jo plego, ja no seré el mateix, això, vull fer molts diners i vull fer-ho per atraure tots els turistes i fer-ho de manera que ells se sentin com a casa, aleshores qui no se sent com a casa és el local. I em sembla que en aquest sentit ho hem fet malament. Tu pots tenir una ciutat maca, preciosa, turística, i que vingui tothom, i si jo soc veí de la Sagrada Família, només faltaria que no vingués tothom a veure la Sagrada Família, perquè és espectacular, però després tu has de poder fer-ho a la teva manera, i has de poder tenir els locals a la teva manera, tenir els serveis a la teva manera, i tenir la identitat de carrer a la teva manera. Haver perdut això no crec que sigui culpa del turista. Sembla que és una cosa que nosaltres hauríem pogut resistir molt més, no només els que hi vivim, sinó també els que hi comercien. Això no, tu no tens per què transformar la Fideuà en Fideuai. No, no tens per què. No, ningú t'hi obliga. Evidentment no es pot obligar al contrari, eh? Tu no pots obligar a dir, no, escolta, fes les coses d'aquesta manera, tu no pots canviar, evidentment que pots canviar. Però aleshores, siguem conscients que el que estem perdent identitat som nosaltres mateixos. I sigui dit de passada, l'Ajuntament te podria fer alguna cosa. L'Ajuntament pot afavorir un tipus de negoci o afavorir-ne un altre. I està molt clar que Barcelona s'ha regalat.
I els empresaris.
I els empresaris. Mm.
Perquè també hi ha molta gent que té un negoci i que diu, escolta'm, faig molt més negoci venent que una gerra de cervesa a 10 euros o un cafè a 5 euros, perquè els turistes venen, me l'omplen i em paguen, que no venent al local un euro al cafè i que igual si està dues hores xerrant amb algú i només em fan de consumició dos tallats. I per tant hi ha molta gent que ha, diguem-ne que variat el seu negoci i l'ha adreçat bàsicament a aquest nou públic. Però jo recordo quan la pandèmia, tots els locals de la Rambla de Barcelona van fer crides demanant als barcelonins que vinguessin a la Rambla, i va allò de dir, sí, però sí. És que durant els últims 20 anys m'has expulsat de la Rambla, perquè m'has fet pagar un preu desorbitat, perquè m'has donat segons quin menjar que no és el que jo voldria, perquè m'has fet sentir...
Llavors
ara em demanes que hi torni? Ara.
I es pensen que no ho sabem, és a dir, el local és prou astut i coneix prou la ciutat com per dir, no, escolti, aquí m'enganyaran, i aquí, a l'altra encantonada, no.
Jo entenc molt bé...
L'avinguda Gaudí sé perfectament on demanar una sangria per un preu molt barat.
Jo entenc molt bé que es cobri un preu molt car a la Rambla, perquè els locals són molt cars, i a l'avinguda Gaudí. I ho puc entendre molt bé. Una altra cosa és que no ho pugui pagar o no vulgui pagar-ho. Em queixo sobretot del menjar, perquè el menjar podria ser com quan tu vas a Roma i et donen el seu menjar. Serà millor o pitjor, però és el seu menjar. I quan vas a Astúries et donen fabada, i serà millor o pitjor, però te la donen. Per què? Perquè l'han mamat de petits, perquè allò és autèntic. Nosaltres ens hem deixat perdre dues generacions de menjar català. Això és el que em queixo, perquè la cervesa mira.
Sí, sí. I ara això que dèieu del canvi de negoci, també quants negocis no han venut el seu propi establiment, no? Amb allò que deien, jo recordo una gent que tenia al costat de la universitat, que tenien un bar, que deien, és que m'han vingut amb un feix de bitllets aquí sobre i m'han dit, escolta, t'ho compro ara mateix, no? No diré d'on eren, però que realment tot això ha marcat aquest canvi de tendència claríssim. Però també m'agradaria fer-vos, ja que jo no us puc dir que soc de cap zona de Barcelona, perquè com ja sabeu, vinc de terres gironines, també una mica el que passa, o sigui, parlem de Barcelona, però si, per exemple, ens fixem amb la Costa Brava, per exemple, i és un altre tipus de turisme, eh? Però a veure si m'enteneu què vull dir. Allà també ha tingut uns efectes molt perjudicials, i si mirem, jo què sé, el Pirineu, el Pallars, també quins problemes hi ha amb la segona reserva... Vull dir, que d'alguna manera també el turisme, jo crec que com a país, no tenim massa clar, no tenim un model realment sostenible. I ja no únicament, amb el que parlem de Barcelona, sinó, per exemple, amb el que passa en determinades zones de la Costa Brava, que tota la vida els havíem gaudit, i ara, fins i tot amb turistes d'aquí, catalans, o de dir com es rebenten també els preus, que molta de la gent que són fills i filles dels seus pobles han de marxar perquè no es poden comprar ni quedar-se a viure. Llavors, és dir, què estem prioritzant? No? Hem de posar topalls als ajuntaments?
I el topall que es deia sempre, llavors, quan són massa turistes? Clar. Quan són masses? Doncs bé, quan, el que deia l'Empar, quan els locals comencen a canviar de nom i comencen a ser bubelgams i el que sigui, aleshores, potser és aquest el moment que no has tingut en compte que la gent que passa pel carrer pot ser turista, però que ara mateix la proporció entre turista i no turista és excessiva. I aleshores és quan dius, potser sí que aleshores hauríem de començar a fer una altra cosa.
I agafant una part del teu primer argument, Jordi, que deies, la culpa no és del turista perquè tots som turistes. En algunes zones de Catalunya, i penso, per exemple, a Costa Brava, penso, per exemple, a Cerdanya o Pirineu, a vegades són els barcelonins els que han generat el problema.
Sí,
perquè igualment els negocis d'aquelles zones s'han reorientat als que tenen una segona residència, els que només pugen el cap de setmana, i per tant els restaurants estan adreçats a aquell barceloní que té un poder adquisitiu molt alt, que ha vingut i que no vol el menjar de tota la vida que s'ha fet en el Pirineu.
Sí, però et faran trinxat. Més bo o més dolent, però faran trinxat.
Però parla amb la gent de la zona, i la gent de la zona té moltes dificultats per accedir a l'habitatge, per tenir segons quin comerç, perquè està tot abocat al turista. Que el turista, en aquest cas, no és l'estranger, el guiri que dius tu, sinó que és el barceloní, que ha anat cap allà a tenir una segona residència, que també ha canviat totalment la idiosincràsia del lloc, de la comarca, de la població, etcètera, etcètera.
També crec que s'hauria de fer, en certa manera, un estudi de si aquests locals aguanten, perquè jo, per exemple, amb la meva parella, fa molt temps que ens hi fixem i ens ho apuntem, fins i tot, quan obre un nou negoci, quant temps dura. Perquè a Sagrada Família, i tu, Jordi, ho sabràs perfectament, duren 6 mesos.
Van volant. I veurem què passa amb el jarroc aquest, ja veurem què passa.
Clar, llavors, també veus com que acaba sent també un fracàs, però la marca que arriba és una altra, si no és del mateix, pràcticament del mateix. No? I per tant, el mapa de negocis és el mateix.
I ja ho he dit, que tots som turistes, però tu, i ho deia l'Empar, quan vas a Roma, tu esperes menjar a romà.
I no llegiràs Best Cocktail in Town com llegeixes a Barcelona, que jo em moro de vergonya. Quin town?
Això és culpa nostra. I jo vull pensar que el turista que ve a Barcelona vol menjar barceloní. Vull pensar-ho, i no el de sempre, i no el branch
doncs
de tot
que
ja t'he vist.
Doncs no, ja et dic que no.
Depèn de quin tipus de turisme, perquè jo crec que molt és allò també quina qualitat de turisme també estem acceptant. Vull dir que al final és el que tu dius, menjar bé també implica doncs un cost, i a vegades en moltes ocasions dius, bueno, qualsevol cosa, i vull dir que al final la globalització també,
no? Però no pot haver-hi un ràpid també barat català.
Igual que dius ramen i per què no escudella per emportar, però això no ho faran mai, perquè és a dir, ja creuers i no, no pensen gastar.
Hi va haver un cuiner que va crear una... Sí, i va crear una a prop del mercat de Sant Antoni, ara no sabré dir el nom del cuiner, sí, però feia això, escudella per endur. Sí, i que era igual que et dondús el potet amb el ramen, sí, doncs tot és un potet amb una escudella fet a casa. Per tant, sí, que es comencen a fer unes coses, però vaja.
Sense Frankfurt, sisplau.
Jordi Vilà és el cuiner.
És el de l'Alquímia.
Doncs va crear un negoci...
I que té al costat.
Doncs que ha creat un negoci per això, per allò, la gent que té passar volants i que necessiten un menjar, doncs escolta, a banda d'endur-te els fideus, doncs que et puguis endur també...
Activisme culinari català.
Passen 6 minuts d'un quart, gràcies, Empar, bona tarda. Anirem a publicitat i després de la publicitat seguirem parlant del mateix. No tant del comerç, però sí de l'habitatge, que hi va molt lligat, aquest canvi en els negocis i el canvi en l'habitatge. Per què? Som a les portes del The District, un certamen que bàsicament reuneix això a inversors que busquen oportunitats de mercat en el mercat de l'habitatge a Barcelona. Demà comença i avui hem sentit algunes de les seves reflexions i són realment espectaculars.
Catalunya migdia.
Si no saps escollir restaurant, no escoltes un sol gènere musical i gaudeixes dels mercats guiant-te per l'olfacte, al FestiFest no cal que triïs. T'hi esperen plats de Casa Pepi, Xamei, Culkin i molts més. 4 i 5 d'octubre a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Entra a festifest.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
El compromís de BBVA i Banc Sabadell amb el territori. Carlos Torres Vila, president de BBVA.
Garantizamos durante 5 años el volumen de crédito a la inmensa mayoría de las pymes de ambas entidades en Cataluña. Garantia que no tindrien en ausència d'esta operació.
Troba tots els compromisos a bbva.com. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com. Així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
Vols un dia 10? Doncs aquí et fem un 15. Només el 30 de setembre i l'1 d'octubre i només a l'app de MediaMarkt et fem un 15% de descompte en la millor tecnologia. Descarrega't ara l'app de MediaMarkt.
El dimecres 8 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 42a gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Cort Inglés, Clubs Eurofitness, Nutrisport i CaixaBank.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Som 3
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 5 minuts seran 3:45. Com dèiem, no canviem del tot de tema. Està molt relacionat amb el que parlàvem ara. Més de 2.500 inversors de tot el món seran demà a Barcelona al Saló The District, un fòrum on es mostra tota la cadena del capital immobiliari i on es troben tot tipus d'inversors internacionals, inclosos també els grans fons d'inversió. En un moment on l'habitatge és una de les principals preocupacions de la població a Catalunya, hem volgut sentir què diuen els inversors en aquest sector perquè a partir de demà acudiran a aquest saló. A Catalunya, al Catalunya Migdia, hem parlat amb alguns d'aquests inversors que asseguren que les regulacions catalanes a l'habitatge fan fugir el capital privat de Catalunya. Per exemple, sentim el co-CEO de la promotora Conrent Tremway, Jaime Enrique Ugas, un empresari inversor espanyol de capital privat que compra edificis plens o buits, els rehabilita, si cal, i els posa a lloguer, o que construeix de nou un edifici d'habitatges o d'oficines.
O nos sentamos todos y empezamos a hablar de temas serios y nos olvidamos del 30% y nos olvidamos de la regulación del alquiler y nos olvidamos de ideas de iluminado realmente que son fantásticas para la cancha y para la política y para los titulares, o aquí no vamos a solucionar este tema.
No canvia molt l'argumentari. Juan Velayos és el president del Saló de District.
Lamentablement, el capital no està trobant facilitats a Catalunya, i és un error.
De fet, Hugas, el primer que hem sentit, assegura que no només les empreses inversores, sinó que també hi ha grans tenidors que ja han començat a marxar de Catalunya.
I me gustaría que sea todo el mundo muy consciente, porque a mí me viene gente, el otro día me venía un señor y me decía, oiga, yo tengo 500 pisos en Barcelona, un señor que ha conseguido, pues a base de ahorro, pues le ha ido en las cosas, ha ido reinvirtiendo y tal, se lo está vendiendo todo, porque no quiere tener nada en Barcelona.
Que els reparteixi, perquè 500 pisos és una barbaritat.
Ha estalviat molt, eh?
No,
cèntim a cèntim.
Si no, si no en teniu 500 és que no ho estalviat bé.
Home, truquem-lo, que ens expliqui.
És veritat que aquesta és una cantarella i un argumentari que els tenidors de pisos utilitzen, de dir, no, és que tanta regulació el que fan és espantar el capital i llavors el capital marxa i, per tant, regular el mercat no funciona, en contra de les receptes de des de l'esquerra o, per exemple, des del govern de la Generalitat ara mateix o l'Ajuntament de Barcelona ja fa anys que estan en la línia de regular. En canvi, n'hi ha d'altres, per exemple, Isabel Díaz Ayuso, el Partit Popular, són contraris a aquesta regulació.
Jo crec que el primer que ha de quedar clar és que aquesta gent, la gent que participa a The District, està fent negoci amb un dret bàsic com és l'accés a l'habitatge. És a dir, primer s'ha de posar una mica en context de què estem parlant. És gent que, com bé han explicat els dos que han intervingut, s'han fet rics a costa de vendre i fer negoci amb on viuen les persones o quin dret tenen a tenir un sostre. Més enllà d'això, a mi em sorprèn que diguin que la regulació els fa fugir quan aquest congrés està creixent i aquest congrés es segueix fent a Barcelona. Per tant, crec que és una contradicció en si mateixa el fet que ells denunciïn que la regulació no els afavoreix. Una altra cosa seria la construcció. Jo entenc que ells, com a part privada, el que intenten és que la part pública, és a dir, la Generalitat, tingui contractes amb ells i que siguin ells els promotors immobiliaris que guanyin diners fent l'habitatge que requereix a Catalunya. Podrien ser més clars i dir directament això, és la col·laboració pública o privada de tota la vida. Ara bé, crec que és un error contemplar l'habitatge com un negoci. Crec que és un error que en una emergència habitacional com la que estem hi hagi discursos com aquests, com que hi ha una persona que diu que té 500 pisos i que els està venent perquè no vol invertir a Catalunya, i crec que de moment, tot i que són poques i de moment no del tot efectives, les mesures que s'estan fent van en una línia concreta, i en una línia concreta que és intentar intervenir en el mercat de l'habitatge, perquè si no, s'ha comprovat que no funciona. I veig cada vegada més amb aquests interessos com estan fent créixer una pròpia bombolla que ja vam veure com va acabar. Per tant, crec que tampoc és ara mateix la millor idea creure el que diuen aquests promotors immobiliaris.
Clar, l'altre dia, no sé si la setmana passada o fa dos dilluns que parlàvem, en recordeu que les properes generacions no podrien tenir un domicili propi si no l'heredaven. Mm-hmm. Vull dir que realment aquesta emergència habitacional, no?, és claríssima, és clar, l'altre dia parlant també de les dades de la pobresa entre joves, i un dels indicadors claus és la impossibilitat d'accedir a l'habitatge, i realment quan escoltes aquestes declaracions i a més amb aquest to, no?, quan diuen no, és que anem a parlar de temes seriosos, com ara molt bé comentaves, no?, que és un dret fonamental, a mi, sincerament, se'm posen la pell de gallina, perquè penso, ostres, però com es pot arribar, no?, aquest nivell de cinisme, perdoneu que ho digui així, perquè moltíssima gent està patint molt, joves, però també dones amb famílies monoparentals, famílies senceres i gent, abans parlant de la gentrificació, gent que ha de marxar i s'ha de posar a viure fins i tot compartint habitacions, perquè és impossible pagar els preus ni de lloguer ni de compra, encara menys, no? I llavors, quan parlen d'aquestes xifres i d'alguna forma també fan aquest sarcasme, no?, d'aquest tipus de polítiques, no?, com el tema del 30% o la regulació del lloguer, jo crec que realment, com molt bé deies, no?, fer-lo aquí a Barcelona, realment jo crec que ens hauríem de replantejar com es dona cobertura a una ciutat que està en la situació en la que està de crisi, perquè al final, si els hi donem cobertura, també d'alguna manera és que se'ls està acompanyant amb tot això, no? Doncs, bueno, fer algun tipus també de plantejament, ja sé que hi ha manifestacions i tal, però que com a, al final, no?, també el propi Ajuntament, la Generalitat, no ho sé, alguna acció per frenar tot això, perquè és un tipus de discurs, al final, que també va calant, no? I jo crec que aquest tipus de discursos que els porten, no?, i això que us deia, no?, parlem de temes seriosos, ostres, sabent el patiment que hi ha, jo crec que, no sé, alguna acció s'hauria de fer, i també crec que les polítiques públiques que estan fent en temps d'habitatge estan bé, però que són molt irrisòries amb la necessitat que realment hi ha.
Segurament regular sempre farà falta, i estem veient que feia falta, sempre es pot regular millor. No ens en sortim, és a dir, sí que hem millorat una mica el preu del lloguer, però no ens en sortim perquè el drama continua a ser el mateix. Veurem si la tendència va cap aquí o quin és l'èxit d'aquesta regulació, però la regulació ha d'existir. Una altra cosa és que sigui perfeccionable. El que jo he trobat a faltar amb els discursos que heu posat d'aquests assistents a aquest congrés és que no n'hi ha cap. Jo és que demanaria, sisplau, que almenys un digués i volem conciliar-ho amb el dret fonamental a l'habitatge d'aquesta manera. No perquè, evidentment, que un empresari vetlla pels seus propis interessos, però ens omplim la vida, i ells s'omplen la vida molt sovint de la col·laboració famosa público-privada, i en falta, aleshores, la seva consciència pública. Si parlem de col·laboració público-privada per resoldre aquest problema, on és la consciència pública de l'empresari? Potser això és el que ens fa falta. Jo m'ho he preguntat moltes vegades, per què aquest drama de l'habitatge passa ara i no passava fa 20 anys, de la mateixa manera. És a dir, aleshores també hi havia gent molt rica amb molts pisos i feia negoci, i malgrat tot la gent doncs podia més o menys assumir-ho. Què ha passat aquests 20 anys? Doncs segurament el que ha passat és que el mercat és més obert, hi ha menys barreres per comprar pisos a nivell internacional i per tant els preus s'incrementen perquè no hi ha límit, perquè no hi ha límit de compra-venda a nivell global. Aquí els governs poden intervenir amb regulació, sense regulació, o fins i tot també amb foment, perquè es pot intentar donar més ajudes, es pot intentar fer un tipus d'ajudes determinat, es pot intentar afavorir la població local d'alguna manera, d'acord? Hi ha moltes fórmules, però deixant davant dels governs, els empresaris, els inversors que diuen aquest senyor famós que ha estalviat tantíssim, que té 500 pisos, on és el seu mínim discurs pensant en el client? El mínim discurs pensant en el possible client, amb la seva pròpia imatge i amb la viabilitat de la ciutat mateixa. Bé, on és la mínima consciència empresarial? Nosaltres podem ser molt conscients com a ciutadans que els empresaris han de fer negoci. D'acord, aquesta és la nostra part. La part empresarial, que és on és la seva consciència del nostre dret a poder tenir un habitatge pagant, evidentment pagant, però poder tenir un habitatge assequible, ja no a Barcelona, sinó arreu de Catalunya, on és? On s'ha ficat? No n'hi ha ni un que parli d'això. Només ploren que ens estan expulsant a nivell de regulació. Doncs bé, acabarem expulsats sols. Ells acabaran plorant perquè els expulsem nosaltres i nosaltres plorant perquè ens expulsaran ells. Això no quadra de cap manera.
No, jo estic molt d'acord amb el que dius, i a més també té a veure amb el que parlàvem amb l'Empar. És a dir, quan els fons d'inversió compren un bloc sencer a Ciutat Vella, per exemple, decideixen que és més rentable no llogar cap d'aquests pisos i tens un bloc completament buit, què és el que passa? Es generen situacions o ocupacions, o siguin delinqüencials o no, narcopisos, cada vegada més inseguretat, cada vegada més pisos buits, o l'altra part del negoci, que és agafar tot aquest bloc i dedicar-lo al que ara es coneix ja com a lloguer de temporada o directament apartaments turístics amb una legalitat discutible. Per tant, crec que ells també tenen una part de responsabilitat en el que està passant ara, i el que està passant ara és que s'està trinxant la ciutat. I ho parlo en aquest cas de Barcelona, que és el cas que més conec, eh? Però també podem parlar de Girona. L'altre dia hi vaig anar i la veritat és que vaig tornar bastant escandalitzada del que estava passant al centre de Girona. No? Mai havia vist tant turisme a la ciutat i tants comerços que directament ja no són pels gironins. No? Crec que aquest tipus de negocis i d'empresaris. També hem de parlar de qui són, no són petits empresaris, són grans empresaris.
Petit empresari, rai.
Clar, no, vull dir, estem parlant d'un congrés on hi van més de 150 països, em sembla que he llegit, diferents, bueno, on per cert també hi va Israel, que sempre s'ha de mencionar la situació en la que estem, però crec que també aquesta part de responsabilitat no només no la tenen, sinó que ells mateixos fan negoci amb, fins i tot en certa manera, amb degradar certs barris, perquè els hi pot interessar més després a l'hora de tenir-los buits.
S'emportarà el premi a l'empresari immobiliari que pugui fer allò que es fa en termes mediambientals, un greenwashing, doncs que facin també el seu habitatge washing, el seu... Vaja, és a dir, hauria de ser possible que algú agafés el toro per les banyes, des del punt de vista empresarial, parlés a l'administració i digués, jo sacrifico una part del meu benefici, ni que sigui uns anys, per poder fer possible que la ciutat de Barcelona sigui... tinc un equilibri més gran. I després ja m'enriquiré d'això, després ja faré negoci amb això, o ja m'aportaré la meva part, fins i tot a premi reputacional. És a dir, aquesta mena de prostitució general que s'ha creat, com sobretot a Barcelona, de regalar no només l'habitatge, sinó també fins i tot patrimoni, el que s'ha fet al cinema, el que s'està fent al cinema comèdia és una vergonya. El que s'està fent al cinema comèdia, sota el pretext de projecte cultural, que benvingut sigui, un museu...
Que és fer el Museu Thyssen i que implica pujar 5 plantes, em sembla, per sobre de l'actual cinema.
Exacte, ja demostra una actitud. Una altra cosa és que, evidentment, que el museu ha d'existir i, evidentment, que qualsevol iniciativa cultural ha de ser vista amb bons ulls d'entrada. Però quan veus que el preu és carregar-se la imatge de la façana del cinema comèdia, és quan dius... Això és la icona i l'exemple gràfic del que està passant a Barcelona, que és el Pagès de Gràcia en venda. Si el Pagès de Gràcia està en venda o es ven molt barat, vol dir que Barcelona es ven molt barata. Mm. I ja està, és així.
Després, sobre la regulació a l'hora de l'habitatge, després hi ha els problemes que hi ha a l'hora de que no hi hagi una homogeneïtzació de la legislació. És a dir, Catalunya és l'única comunitat que ha aplicat el topall del lloguer a les zones considerades tensionades. 271 municipis a tot el país, on viuen més de 7 milions de persones. Una regulació basada en una normativa estatal, però que només Catalunya aplica. La majoria de les comunitats han decidit no aplicar-la. La Generalitat defensa que amb aquesta mesura els preus han baixat un 6,4% a Barcelona, un 3,7% al conjunt de Catalunya. Els detractors de la mesura diuen, sí, potser ha baixat, però el que ha fet és treure molts pisos del mercat, perquè han decidit o guardar-los per vendre'ls o per llogar-los quan no hi hagi topall, o dedicar-los al lloguer de temporada que no està regulat i que, per tant, pots posar un preu més alt. Després, l'Ajuntament de Barcelona, en l'època Colau, va fer la obligatorietat d'aquest 30% que ridiculitzaven des del de District. Ara l'Ajuntament de Barcelona ja té a punt una proposta per modificar aquella mesura del destinar el 30% de les noves construccions d'habitatge protegit i que aquest document inclouria alternatives per tal que els promotors no hagin de fer els habitatges socials en la mateixa promoció, sinó poder-los fer en una altra banda de la ciutat. Per tant, tota la promoció nova aniria al 100% sense lloguer social i, en canvi, destinarien en una altra zona. És a dir, que al final es creen algunes normes, algunes lleis que després es busquen subterfugis, es fan excepcions, es canvien 2 anys després generant inseguretat jurídica. Vull dir que al final tampoc no acaba de prendre's allò amb seriositat de dir no, és que anem cap aquí i mantenim l'aposta, sigui la que sigui, durant molt de temps.
Clar, i amb això que dius, Òscar, jo crec que la idea clau és estem fent negoci altre cop i d'una manera terrible amb un dret que és fonamental, no? Perquè és el que estem dient, això que diuen, no? Bueno, canviem, si de cas que aquest 30% estigui en un altre barri, amb el que això genera, allò que estàvem parlant de trinxar, no? Trinxar també la ciutat, qui es queda en determinades zones, qui ha d'anar a les afores, qui ha de canviar de ciutat. O sigui, realment, l'habitatge ara mateix és la bretxa més bèstia que està marcant les desigualtats entre generacions, entre persones que venen no, d'alguna manera també que intenten venir aquí a fer el seu projecte de vida, o, per exemple, el que està passant a Girona. Girona, a part de... Sí que és cert, que a vegades són grans lobbies, però també hi ha molts expats que venen aquí i t'ofereixen el que vulguis per un pis al centre de Girona. I què fa? Que tota la gent, tota la vida, t'hagis de buscar la vida on pots, no? Llavors, realment, jo crec que és molt preocupant que parlem d'aquest tema en conceptes de mercat i ens n'oblidem de l'essència, que és un dret fonamental. I aquí jo crec que sí que les administracions haurien de fer molt més per regular això. Perquè al final jo crec que l'essencial que haurien de garantir és que com a mínim com a mínim, la gent pugui accedir a algun lloc on viure. És que el que està passant és un drama. Parlaves de l'emergència habitacional, no?, d'alguna manera, però és que és un drama no poder tenir un projecte de vida perquè no saps on caure mort. I t'has de quedar a casa dels teus pares fins als 30 o 40 anys perquè no pots fins i tot ni plantejar-te tenir una família, no? Llavors, tot això, estem pagant un preu que ara comencem a veure, però és que el dia de demà haurà marcat, jo per mi, us ho dic en sèrio, una desigualtat tan bèstia que jo crec que, bueno, que l'arrossegarem durant molt de temps i em fa... I no entenc com en moltes ocasions els governs els hi costa tant veure, bueno, perquè clar, hi ha el mercat de pel mig, no? Però aquesta fractura social tan bèstia que està generant tot el tema de l'habitatge.
Amb això totalment d'acord. Amb el tema del 30% no ho tinc tan clar perquè el fet que pugui ser una normativa més o menys flexible i no rígida podria afavorir que es desbloquegés. És a dir, ara mateix tenim una situació de bloqueig, que és que els constructors no construeixen, i ho adjudiquen, amb raó o sense, ho adjudiquen aquesta normativa. Si potser flexibilitzant-ho es diu, no, escolta, no cal que sigui exactament el mateix bloc, però sí que et pot comprometre a fer-ne més amb una altra banda, però fer-ne i fins i tot fer-li construir més, doncs en qualsevol cas que compleixi la seva obligació, pot intentar desbloquejar-ho. Però ara mateix sembla que els constructors s'acullen aquesta excusa per no construir més. Doncs, escolta, deixem-los sense excuses. Deixem-los sense excuses, diguem-los, d'acord, però construiràs pisos de protecció oficial amb el 30% en alguna banda a Barcelona i no a l'Esterradi. A Barcelona, al centre de Barcelona, sí o no? I que es comprometin a fer-ho.
Els que no estan d'acord amb aquesta flexibilització d'aquesta manera que expliques, llavors diuen, no, si tothom els fa els del 30% de lloguer social al mateix lloc, acabes creant un gueto.
Clar, és que...
És a dir, que al final totes les mesures tenen els seus pros i els seus contres, i si escoltes els que són partidaris, li veuen totes les lluances, i en canvi, si els detractors, li veuen totes les pegues.
No, jo el que dic és... No cal enviar-ho tot als afores de Barcelona, eh? Dir, no, escolta, no t'interessa que en aquesta aquí a Ganduixer mateix es pugui fer un 30% de habitatge de protecció oficial per alguna raó, d'acord, però aleshores, com a mínim, bé, fes-ho a l'Eixample o fes-ho a Ciutat Vella, no ho sé, però és a dir, compensa aquesta demanda d'alguna manera, i evidentment no cal, jo penso que la llei hauria de ser capaç d'evitar que tot es concentri als límits de Barcelona, això em sembla que també es podria regular, però que si no vols fer-ho aquí, fes-ho allà, però fes-ho dintre de Barcelona i fes-ho de manera que oxigenis el centre, oxigenar el centre, és a dir, que la gent, perquè al final el que està en disputa aquí és l'Eixample. El que està disputat aquí és Eixample, no és Pedralbes i no és Nou Barris ara mateix sí que es disputa, però no és Sants, és l'Eixample. L'Eixample que és l'expat amb diners que ve i que vol comprar-se un pis. Clar. I li dius, no, escolta, has vist Santa Coloma? O has vist Sabadell? O has vist Nou Barris? Et diran, no, jo vull l'Eixample. Jo vull l'Eixample perquè vull sentir-me barceloní i vull estar al Rovell. Aquest és el lloc on conflueixen tots els interessos, l'Eixample. Que hi ha gent, perquè l'Eixample, més a més, Cerdà va concebre-ho com un lloc interclassista i, per tant, tothom hi vol ser i tothom vol compartir el Rovell de l'ou de l'activitat barcelonina i, per tant, hi hem de poder cabre tots. Si l'Eixample no funciona, si l'Eixample s'ofega, aleshores s'ofegarà tota la ciutat.
I t'afegeixo, i si la ciutat s'ofega, llavors ofegarà les ciutats del voltant, que ja està passant, que està pujant el preu de les ciutats del voltant, perquè tots els expulsats de Barcelona busquen lloc en una segona corona, si no tercera corona, i per tant tot plegat, acabes exportant el problema del centre de Barcelona a la perifèria de Barcelona, de la perifèria de Barcelona a la primera àrea metropolitana, i després al final acaba sent tot el país el que té el problema. D'aquí a 2 minuts seran 3:15 de la tarda. Ara farem una pausa i després, recordeu on éreu? Avui fa 20 anys?
No.
Avui fa 20 anys, no sé si ho recordeu. Potser demà fa 20 anys sí que ho recordareu. Ara, després de la publicitat, ho expliquem.
Catalunya migdia. Ara, en Titó.
Lloca aquí.
L'oca de l'Empordà.
Tramuntana Empordà. Jo t'invoco.
I en Tritó poden moure l'esquelet.
Supersa el segret del Montseny.
Ja són aquí els 3 primers ninos articulats.
I això què vol dir?
Doncs que comença l'aventura de jugar.
A jugar!
En Tritó ja els fa l'alà a les teves mans. Disponible a la botiga 3CAT i als punts habituals. Ah, i ben aviat, amb els 3 últims, tindràs el pack complet.
Catalunya migdia.
Existeixen tres tipus de negoci. Els petits, els mitjans i els molt grans. Per això la gamma de vehicles comercials d'Opel es presenta en tres mides. Volvo, Vivaro i Movano. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper. Més a opel.es.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Cataluña Radio. Son tres casas.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El matí de Catalunya Ràdio, som al costat de la gent.
Alcalde d'Amposta.
Jo no recordo haver vist ploure com ha plogut i la veritat és que patim. Patim perquè realment Amposta és una ciutat que ens costa molt desaiguar.
Deltebre, alcalde Lluís Soler.
Des de les 4 i mitja del matí que estem activats. Ja fa una estona que hem començat a tallar carrers urbans perquè hi ha bastantes zones inundades.
La Ràpita, l'alcalde Javier Reverte.
Sí, igual que pareixia que s'acabés la mort. I ara a les 7 del matí, doncs, són les classes.
L'alcalde de Sedaví, que és un municipi de l'Horta Sud al País Valencià, és el Josep Francesc Cabanes.
S'ha desbordat un poc el barranc de la Saleta.
Tenia la Lleixa, alcaldessa de Mas de Barberans.
Estem abandonats. Cada vegada que hi ha un aiguat, ens quedem sense subministrament elèctric i, com a conseqüència, sense cobertura de mòbil i xarxes. Gràcies per donar-nos altaveu i poder-nos reivindicar.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
I som sempre, també en l'emergència.
A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
Amb el Joan Antoni Fletxa.
El més difícil que tenia el
Ràdio. I amb la Mireia Benito.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 13 minuts seran les 4 de la tarda. Ha entrat a l'estudi durant la publicitat la Marta Corbalán, companya dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans de la publicitat he preguntat als tertulians on eren fa 20 anys, o demà fa 20 anys, i la Marta ha entrat a l'estudi dient jo sí que ho recordo, jo era al Parlament. Perquè demà farà 20 anys que el Parlament de Catalunya es va vestir de gala per aprovar l'Estatut d'Autonomia. Tenia el suport d'una amplíssima majoria dels diputats, 120 dels 135. L'Estatut era una aposta per engrandir al màxim l'autogovern, però el text va quedar rebaixat quan va arribar a Madrid. Primer, amb el pacte secret entre Artur Mas i José Luis Rodríguez Zapatero. Després, amb el tràmit a les Corts espanyoles. I, finalment, encara hi va haver-hi una altra estocada, la definitiva, la del Tribunal Constitucional l'any 2010, que va ser l'espurna que va encendre el procés independentista. 20 anys després, hem parlat amb dos dels protagonistes d'aquell estatut, els expresidents de la Generalitat, Artur Mas i José Montilla, que ens han fet unes reflexions que són perfectament encaixables en el moment actual. Per exemple, Marta, tant Artur Mas com José Montilla han coincidit a demanar als principals partits catalans actuals que s'emmirallin en aquella àmplia unitat política que va provocar l'Estatut per afrontar ara les grans qüestions de l'autogovern, com per exemple el finançament singular. És possible això ara mateix amb les circumstàncies actuals o no?
Doncs tots dos, tant Mas com Montilla, són conscients que el mapa polític actual no té res a veure amb el de fa 20 anys. Hi ha molta més fragmentació, més polarització i més crispació. Tot i això, Mas creu que Junts i Esquerra no es poden permetre anar desunits a Madrid a l'hora de defensar l'autogovern i més ara, aprofitant, diu, la debilitat del govern de Pedro Sánchez.
He de dir que es donen les condicions objectivament bones, que no es donen gairebé mai, per poder fer tours de force a Madrid, eh? És a dir, per apretar. Perquè això es pugui aprofitar al màxim, cal no una actuació mimètica dels partits catalanistes, però sí una actuació conjunta en els casos en què els temes s'ho mereixen, no? I, evidentment, el tema del finançament és un d'ells.
Una unitat que demana Artur Mas i que ara per ara no es veu a Madrid perquè Junts i Esquerra sembla més aviat que es facin a vegades la competència a l'hora de negociar qüestions d'autogovern i cadascú també posa els esforços en carpetes diferents. Per exemple, Esquerra ho centra tot en el finançament mentre que Junts ho centra en el traspàs de competències d'immigració i també en el català a Europa.
Hem sentit el president Artur Mas, el president Montilla, veu possible teixir aquests grans pactes de país entre diferents partits o no?
Ell ho veu desitjable, però també molt, molt difícil. Montilla creu que l'Estatut és l'últim gran consens de país.
M'agradaria que en els temes especialment que tenen relació amb l'autogovern hi hagués la possibilitat de grans acords, una mica transversals. Però això és un desig. Avui, tot això, francament, crec que seria impossible.
I passant de passat a futur, com veuen els dos presidents, Mas i Montilla, el futur de Catalunya?
Doncs Montilla creu que amb l'Estatut hi ha marge per anar eixamplant l'autogovern. Posa l'exemple de la negociació del finançament singular que el veu perfectament encaixable dins del marc estatutari.
Amb l'Estatut del 2006 és possible el negociar un acord de finançament. Igual que es va negociar el 2009, es pot negociar l'acord singular i pot encaixar dins de l'Estatut. I perquè hi ha l'Estatut, es podrà fer.
Artur Mas creu que un cop retallat l'Estatut i passat tot el procés independentista, ara no toca cap més remei que tornar a practicar una mena de peix al cove a l'estil de Jordi Pujol.
Jo crec que ara, poc o molt, és el que s'està plantejant en aquest moment. El que sí que és veritat és que, quan ho planteges en aquests termes, home, almenys procura que els temes surtin bé. I ara tinc la sensació de que fem molts plantejaments, però que el cove és buit.
20 anys després, com veieu? Com ha canviat la cosa, si s'ha canviat molt? Perquè sentint-los no
ha canviat gaire. No, jo avui, pensant en això, em preguntava si en aquests 20 anys s'ha guanyat o s'ha perdut autogovern. I crec que és una pregunta que no és tan fàcil de respondre. És a dir, durant els anys del procés no és que s'oblidés l'autogovern, sinó que es va vehicular d'una altra manera, que era, en cas de ruptura, es guanyaran totes les competències i, per tant, en certa manera es podria fer la lectura, no?, de que es guanyava autogovern, però alhora és quan hi ha hagut una suspensió de l'autonomia catalana, quan hi ha hagut menys negociació política també, i per tant crec que la resposta és molt més complicada. Potser també tant el Mas com el Montilla podrien afinar-ho, no? Però crec que és interessant la contradicció que posa sobre la taula l'expresident Mas, perquè diu dues coses que són completament evidents. Una és que en el moment més decisiu l'independentisme a Madrid va desunit, i per tant és una contradicció en si mateixa, i d'altra banda que els temes dels que estem discutint és perquè no s'han resolt. No s'ha resolt Rodalies, no hi ha un nou finançament per Catalunya, podríem parlar fins i tot del que parlàvem fins ara, l'habitatge també és un tema que no s'ha resolt i que també estem pagant les conseqüències de no haver-ho gestionat durant aquests 20 anys. Per tant, crec que sí, crec que no és tant que tornem enrere, sinó que potser perquè els reptes que no es van fixar bé o no es van afrontar fa 20 anys, potser els estem pagant ara.
La onada ve i torna sempre, i jo penso que tornarà, perquè no sembla que millori. Ara mateix Catalunya està governada per una llei autonòmica, per una llei marc autonòmica que no ha estat votada pels seus ciutadans. Per tant, l'anomalia democràtica és evident. L'any 78 va haver una mena de pacte entre, diguéssim, Espanya i Catalunya, que era l'Estatut, i que permetia la tornada del president Tarradellas, etcètera, i un nou marc democràtic i autonòmic. Ara aquest pacte no hi és. Des d'Espanya o des de la resta de l'Estat s'ha interpretat que és que potser no cal. I no cal un acord. De fet, no cal un acord. Us imposem això i s'ha acabat. Recordo que en aquell temps el president Montilla era qui deia: compte que s'està creant molta desafecció envers la resta de l'Estat, per part de Catalunya, etc. I el que la resposta espanyola, vist el que va passar amb el procés, és: d'acord, si hi ha desafecció, us tractarem com a desafectos. I el que ha passat és que ens han tractat com a desafectos. I la resposta ha estat aquesta. No és la resposta desitjable. Jo vull pensar que a la resta de l'Estat encara hi ha persones que diuen no és una solució òptima, cal tornar a construir un acord. Si hi ha algú a l'altra banda, que no ho sembla, semblava que aquesta majoria plurinacional podia intentar construir-ho, si no hi ha ningú a l'altra banda, jo penso que ja seria molt ingenu per part de l'Estat creure que això s'ha acabat, creure que la desafecció no creixerà i que això no pot tenir forma d'una nova onada independentista. Penso que si ja hem fet aquell el càlcul que l'amenaça independentista s'ha acabat, em sembla que estan molt equivocats. Una altra cosa és que la gestió per la part independentista o per la part nacionalista o sobiranista o catalanista no és l'òptima, evidentment.
Jo crec que sí, l'objectiu una mica, això que deia, no? Engrandir l'autogovern realment és un projecte incomplert, que ara ho dèiem, no? Sembla que 20 anys enrere estem allà on estàvem i els titulars podrien ser molt similars, però una mica recollint això que deia, sí que crec que hi ha un element bastant important i que canvia una mica, que ara en Jordi deia, bueno, pot tornar aquesta onada, però crec que molta gent, sobretot gent, no? De tota l'onada aquesta independentista, tot el trauma, jo sempre parlo del trauma del procés, perquè va generar un impacte individual i col·lectiu bestial. I ara quan a la gent li tornes a parlar, bueno, va, del reconeixement de la nació catalana, o sigui, hi ha gent que està tan cansada que diu, per què m'estàs explicant? O sigui, jo no sé realment ara mateix, crec que en el fons sí que hi ha aquest sentiment, però la força, el desengany, el desànim, després de quan vius com una decepció molt profunda. Si no penseu en algú que dius, uah, aquesta persona, i de cop i volta vius una decepció, una desil·lusió bestial. És molt difícil tornar-hi a confiar.
Sobretot perquè, i tens raó en una cosa, abans la desafecció que advertia Montilla era envers l'Estat,
i ara és aquí a casa.
És envers aquí a casa.
Llavors això jo crec que fa que realment el sentiment, l'empenya, jo crec que dona la sensació que està, i a més, ara mateix, no, també el taulell de joc polític és tant, o sigui, et tira tant enrere pel nivell de violència que hi ha, perquè dius, mare meva, per això de què va? Que jo crec que entre el trauma personal que es porta, entre quan mires i dius, però esto què és? Aquest projecte incomplert, que crec que és l'Estatut, em dona la sensació que falta temps realment perquè puguem tornar a aconseguir alguna cosa.
Sobre el projecte incomplert, és a dir, clar, quan ara sentíem el president Montilla que deia, el procés de l'Estatut va ser l'últim gran acord de país. Bé, va ser l'últim acord de país demà fa 20 anys, quan es va aprovar amb 120 vots a favor, però després, just després d'allà, ja es rebaixa amb el pacte entre Zapatero i Artur Mas, ja es rebaixa. Ja es rebaixa després al Congrés dels Diputats, que surt Alfonso Guerra dient que l'homo cepillado, com si fos un fuster, i encara torna a retallar-se amb el tribunal. Vull dir que al final, el consens que reclamen els dos presidents és el que es produeix demà fa 20 anys, però que el dia després ja va saltar pels aires, perquè després ja va...
Podria haver-hi algun sobre el finançament ara mateix? No ho sé. Potser no sobre un estatut, potser no sobre la independència, potser no sobre un referèndum, però sobre el finançament podria haver-hi un consens. Vaja, seria molt, molt decebedor que ni amb això poguéssim arribar a un consens, una proposta consensuada.
Però també crec que aquest consens, si neix molt des de les taules de l'espai polític i no tant des de la gent que està empenyent per aconseguir alguna cosa.
Clar.
I aquesta sensació crec que també és important, de dir, jo què sé, que facin ja... Una mica la sensació aquesta de dir que facin el que vulguin, perquè ara hi ha els socialistes aquí i allà, ja és com que és algo que no és propi. Saps què vull dir? Llavors jo crec que això també, l'experiència, és diferent. Bueno, doncs si ho aconseguim bé, però no m'hi he deixat la pell per aconseguir allò, no? I llavors ho veus amb certa distància.
També crec que el finançament no és una cosa tan sexy com ho pot ser un
segur,
altre concepte,
segur,
no? I potser per això la gent també s'ho veu més allunyada.
Tot i que és molt important.
No, només és molt important.
Perquè sense finançament els serveis públics no els pots finançar.
És fonamental per sostenir l'estat del benestar, que el tenim com el tenim, però... Jo pensava molt, aquest 11 de setembre, quan anava cap al carrer, no, veient a veure com anirà aquesta diada, no sé quin serà com el missatge, va acabar sent el català, però hi havia un moment, dies abans, que els periodistes plantejàvem, es parlarà de finançament als carrers o no? O fins i tot els discursos després de l'ofrena floral a Rafael Casanova, no? De què parlaran? Al final va ser el català, i crec que el català, a diferència del finançament, sí que és una cosa que potser toca
més a
l'emocionalitat de cadascú, i per tant sí que és una reivindicació molt més col·lectiva. Ara, potser m'equivoco, però a curt termini no m'imagino una manifestació defensant el finançament.
I quan el Jordi deia, seran capaços de crear una unanimitat al voltant del finançament? És que la sensació que hi ha és que tant a Catalunya com a Espanya hi ha aquesta voluntat de ser tan tacticista que qualsevol acord de finançament, si sembla que és èxit d'un partit, ja els altres s'hi posaran absolutament en contra des de totes bandes, encara que objectivament sigui positiu. Si l'aconsegueixen els socialistes, s'hi posaran en contra des de Junts per Catalunya. Si l'aconsegueix Junts per Catalunya, s'hi posaran en contra des d'Esquerra Republicana. Si aconsegueix, i a Madrid igual. Si l'aconsegueix el PSOE, s'hi posaran en contra el Partit Popular, encara que sigui bo o dolent. Ho estem veient amb el perdó del deute autonòmic. Hi ha tots els experts que diuen a les autonomies els hi va fantàstica aquesta quitança.
Sí, i el PP no
en canvi, els presidents autonòmics, perquè són del Partit Popular, no, com que aquesta quitança l'ofereix el PSOE, doncs jo m'hi poso en contra perquè el meu partit no vol que hi voti a favor. Ja, però és que a la seva comunitat autònoma li va bé. Escolti'm, però quan mani Feijó ja ho faré. Clar, és a dir, amb aquest tacticisme i aquesta curta mirada és impossible teixir aquestes complicitats.
I quan la sensació és que tot està trencat, també prefereixes no generar gaires expectatives. No? Vull dir que també és la sensació de dir, bueno, si aconsegueixen alguna cosa ja m'ho explicaran. Vull dir que també quan veus el taulell de joc tan fragmentat, no? A més, ja et dic, a mi m'impacta molt aquest nivell de violència, que tens la sensació que estem a una guspira de que passi alguna cosa més greu, ja penses d'alguna manera que... Vull dir que tot allò et queda molt lluny, no? Jo crec que una forma de protegir-te quan has passat una situació de decepció tan bèstia com la que es va viure amb el procés és com dir, jo ja no genero expectatives. Si no, ja m'ho explicaran, saps?
Doncs veurem, 20 anys demà. Ja estàs al Parlament, tu, Marta?
Sí, sí, tornem 20 anys després i remenant els mateixos temes, perquè ara estem amb el finançament singular i la mare dels ous de l'Estatut també era el finançament.
És veritat, sí, sí, doncs escolta'm.
És com un malson, no?
Jo, el hàmster i la roda, el hàmster i la roda. Marta Corbalán, gràcies i bona tarda.
Adéu, bona tarda.
I també al Jordi Cabré, la Júlia Reguer i l'Alba Fagema. Gràcies a tots tres, fins la pròxima.
A vosaltres, gràcies.
Pràcticament les 4, demà, a partir de les 2, nova edició del Catalunya Migdia. Ara, de seguida, la tarda. Tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga i companyia o l'actualitat al 3CAT Info. Tornem demà. Bona tarda de dilluns a tothom.